Carrer Major, un programa de ràdio Ciutat de Tarragona, Ràdio Montblanc, Ràdio La Selva, la nova ràdio de Reus, Ràdio Hospitalet de l'Infant i Baix Camp Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
Hola, què tal de nou? 3 minuts. 3 de febrer. 3 minuts sobre les 5. Avui, Sant Blai. Avui, Blaiets. La dolça tradició del Camp de Tarragona, ja ho saben. Per curar mals de gola, res de nicipaïnes, no, ni cifatós. Galetes, els Blaiets. I avui també és el Dia Internacional dels Advocats. Aquests no porten mals de gola, aquests porten mals de cap. Quan més lluny, millor. 3 de febrer. Sabien que hi ha un municipi a l'Argentina que es diu 3 de febrero? I com no? Com bons argentins, tenen el seu club de futbol, el Club de Futbol 3 de febrero. El 1574, Ivan el Terrible es casa no per tercer, sinó per quart cop, tot i que només permetien 3 matrimonis. Però ell, com era un terrible, es va casar fins a 8 vegades. El 1919, forces russes ocupen Ucraïna. Ja veuen que això ve de molt lluny. El 1945, en el marc de la Segona Guerra Mundial, es van llançar milers de tones de bombes sobre Berlín. Els aliats ho van fer en venjança als bombardejos nazis sobre Londres. 1959. Moren Richie Valens i Buddy Holly en un accident d'avioneta. Aquell dia, el 3 de febrer del 59, es coneix com el dia en el que la música va morir. I el 1966, la nau Luna 9 de Rússia arriba a la Lluna. No anava tripulada. I finalment, el 2006, la Friquipèdia, que era la Wikipèdia per friquis, és retirada després d'una denúncia de la SGAE. Com sempre. Tal dia com avui ens van deixar el rei hawaià Lunalilo, el director de cinema John Cassavetes i Paco Rabanne, el modisto espanyol i també una mica visionari, que deia que caurien els... coses. I si us trobeu pel carrer a l'escriptora Soledad Puertolas, a la Sara Carbonero o al Ramon Luis Ayala, és a dir, al Daddy Yankee, el de la gasolina, contigo empezó todo, feliciteu-los, que avui fan anys. Som Carrer Major, ja ho saben prou bé, però no ens cansem de repetir que som les 6 emissores del Camp de Tarragona, és a dir, la nova ràdio de Reus, Baix Camp Ràdio, Ràdio Ciutat de Tarragona, Ràdio Montblanc, Ràdio La Selva del Camp i Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, que amb la xarxa els acostem cada dia l'actualitat d'aquí, la de quilòmetre zero, la de proximitat del territori. Seguim!
La proximitat del Camp de Tarragona, Carrer Major.
Moment aquí al Carrer Major d'Oblir Plana Esportiva, moment aquí de parlar amb el nostre home dels esports, el Carles Cortés, que el tenim a l'altre costat del fil telefònic, i el saludem després d'un cap de setmana apassionant, ell que és, com diu, un rara avis. Carles, bona tarda, com estàs?
Molt bé, bona tarda, molt bé. Un cap de setmana molt profitós, pels equips que seguim habitualment nosaltres, perquè no han guanyat tots, però gairebé.
No han guanyat tots, però gairebé. Comencem, com sempre, Carles, amb el triomf del Nàstic a Balaïdos, 0-1.
Deixa'm fer una cosa, Toni, avui vaig a canviar-ho tot. Si em deixes, ho canvio tot, perquè tenim notícies fresques d'última hora.
Para la música, Raül. Para la música.
Para la cinta.
Para la cinta, com deia aquí. Para la cinta.
Ahí está. És que tenim notícies fresques d'última hora. A Calafell s'han sortejat els quarts de final de la Copa del Rei d'Hoquei Patins. I ja tenim els emparellaments pels dos representants de la demarcació de Tarragona. Tinc una bona notícia i una dolenta. Per on començo?
Per la dolenta.
Per la dolenta, que Reus i Calafell jugaran l'un contra l'altre als quarts de final de la Copa del Rei, en el sorteig que s'ha fet ara fa una estona a Calafell.
Ma casa.
Clar. Aquesta és la bona dolenta. És que tindrem un representant de casa nostra a semifinals de la Copa del Rei. Però clar, no sé si compensa això o no. Clar, jo et dic, ara dirà la bona primer, i llavors quedarem millor, però no. No, crec que hem tingut mala sort, sincerament, això del sorteig, perquè aquí la gran il·lusió seria veure, per exemple, una final de Copa del Rei, Reus-Calafell.
Home, no podrà ser. Fantàstica. No podrà ser.
Seria xulíssim, però no podrà ser, perquè, a més, s'encreuen ja en els quarts de final, jugaran divendres dia 7 de març, 7 de març, divendres, d'aquí un mes, Reus-Calafell, quart de final de la Copa, els altres emparellaments, Lleida-Alcoi, Barça-Noia i Liceu-Igualada. Qui passi del Reus-Calafell, a semifinal jugarà contra el guanyador del Liceu-Igualada. Per tant, és la notícia fresca d'última hora i que volíem començar per aquí, perquè és que s'ha sortejat bé. Ara fa uns minuts a Calafell, a la confraria de pescadors de Calafell.
És a doble partit o partit únic?
No, partit únic. És aquesta fase final habitual de la Copa del Rei d'hoquei patins, que és sempre molt espectacular, amb les aficions del pavelló. Jugarà el Joan Ortoll, recordeu, a Calafell. Ja s'hi va jugar la temporada passada i es torna a jugar el Joan Ortoll de Calafell entre el 6 i el 9 de març. Dijous i divendres, quart de final. Insisteixo que el Reus-Calafell serà divendres 7. Falta confirmar l'horari, però serà divendres 7. Semifinals dissabte i la gran final de la Copa del Rei diumenge, entre el 6 i el 9 de març, el Joan Ortoll de Calafell.
Ui, i a més a casa del Calafell.
És que falta un mes encara, però és que poden arribar els dos molt bé, perquè és que ara mateix el Reus és tercer a la classificació i el Calafell quart. Només per davant tenen el Totpuradors Barça i el Liceo. Després ja van Reus i Calafell. Per tant, si les pròximes jornades de l'hoquei Lliga poden mantenir els resultats tant els uns com els altres, aquesta eliminatòria de quarts de final és absolutament explosiva i serà un partidàs d'hoquei patins del Joan Ortoll. Serà espectacular. És que aquest cap de setmana han tornat a guanyar els dos. Reus 5 al Picat 3, Vilafranca 1, Calafell 4, i per tant per això et dic que només estan per darrere del Barça 48, Liceo 36, Reus 35 i Calafell 26 punts a la classificació. I per cert, Toni, et vaig a fer una pregunta molt difícil de Trivial. Quin Vinga. Partit hi ha diumenge a 1:15 del migdia al Joan Ortoll?
Home, jugarà el Calafell.
Contra el?
El Reus?
Sí, senyor. Derbi. Diumenge tenim derbi. O sigui que l'hoquei patins està calentet. Avui amb aquest sorteig, la setmana vinent el partit de l'hoquei Lliga. Vull dir que estem en un bon moment. Recorda també la competició europea pel Reus Deportiu, Champions League, dijous, juga contra el Senomer, un partit que ha de guanyar sí o sí. I li donaran gran impuls de cara a les últimes dues jornades d'aquesta fase de la Champions League. Vaja, estem en un moment que l'hoquei patins és exclusiu. Tots els partits són interessants, tots.
Mm-hmm. Continuem parlant de l'hoquei, perquè maneta del Reus, Virgínies, a l'Alpicat, 5-3.
Sí, una bona victòria. Una bona victòria després de la sotregada de la setmana passada a la Champions League. Saps què et deia dilluns passat? El partit de l'any, el Palau d'Esports, el visit al Barcelos, 0-4. Un resultat per mi, injust, perquè vaig estar escoltant en Jordi García, l'entrenador, vaig estar seguint com havia anat el partit, i la veritat és que el Reus va tenir ocasions per empatar, s'havia avançat al Barcelona 0-1, va tenir ocasions per empatar, no ho va poder fer i el Barcelona se'n va aprofitar. Per tant, un 0-4 dolorós, ho hem de dir així, perquè és un resultat dolorós a casa 0-4, en el que nosaltres consideràvem un dels partits de l'any. Per tant, aquesta victòria 5-3 contra l'Alpicat a l'hoquei Lliga serveix per tornar a agafar una miqueta d'aire, per veure que l'hoquei Lliga les coses funcionen i manté molt viu encara, Queden 3 jornades de la Champions abans dels quarts de final i el Reus, jo crec que si guanya 2 dels 3 ho té segur a la butxaca, seguríssim, i potser fins i tot una mica menys, però ja dependria d'altres resultats. Però 2 de 3, un d'ells és el Senomer, un equip que no ha guanyat res. Bé, ha guanyat un partit només en aquesta fase i que se l'ha de guanyar dijous vinent al Palau d'Esports. Jo crec que gairebé té fet l'accés a quarts de final.
I a més, Carles, amb jugadors del planter, amb molts jugadors del planter de la casa.
Sí, de fet va acabar. En Jordi García va acabar alineant el partit contra l'Alpicat. Tots els jugadors de la casa, tots, formats al planter del Reus Deportiu. I això sempre és una gran notícia perquè a tu t'agrada veure sempre el teu equip guanyar. Punt número 1, guanyar. Tu vols guanyar. Però si a més guanyes amb gent de la casa, la victòria té un sabor més bo. I als últims minuts, el Reus Deportiu va alinear tots jugadors de la casa contra l'Alpicat. Per tant, és una gran notícia pel Reus de Jordi García, que està en un gran moment de forma i que podria saltar al segon lloc si guanyés a Calafell, perquè també aquest cap de setmana hi ha un Barça-Liceo. Per tant, primer contra segon i tercer contra quart aquest cap de setmana vinent a l'Hockey Lliga.
I el Calafell que guanya a Vilafranca 1-4, Carles.
Sí, per ratificar també el bon moment, perquè havia passat una minicrisi, jo crec que hem de dir-ho així, una minicrisi de resultats, no acabava de funcionar. El Calafell fins i tot va caure al 8è lloc de la classificació, al 9è lloc de la classificació, però ara, gràcies a aquestes últimes victòries, fixa't, s'ha situat ja quart per davant del Lleida, de l'Igualada, del Noia, de l'Alcoi, que és el 8è, i s'ha situat en una zona més que còmoda de la classificació. I amb aquesta possibilitat de jugar la Copa del Rei a casa, el Joan Ortoll, el primer cap de setmana del mes de març, per tant arribarà, esperem, encara falten unes jornades de Lliga, però tinc la sensació que arribarà en gran moment. Per tant, per això et deia que en hoquei patins, amb els representants de casa nostra, el Reus i el Calafell, crec que estem en un gran moment i que ara venen aquelles competicions on tenen les fases decisives de la Copa, de la Champions League, de la Copa d'Europa, i després ja arribarà també la fase final de la Lliga, però primer aquestes dues fases finals que s'estan començant ja a definir.
Doncs vinga, deixem de banda l'hoquei i ara sí, tornem a la tònica habitual, que és parlar del triomf del Nàstic a Balaïdos. Se'ls hi dona bé el Nàstic, no?, als filials?
És espectacular, és increïble. Fins i tot Pinilla em deia, no, és digne d'anàlisi tot això, perquè el Nàstic ha jugat aquesta temporada contra filials, entre la primera volta i la segona, 7 partits contra filials, 6 victòries i un empat. L'última victòria, aquest dissabte, a Balaïdos, al camp del Celta, però contra el filial, contra el Celta Fortuna, 0-1 amb gol d'Antonyín. Una victòria per deixar tocat un rival directe, perquè el Celta Fortuna és un rival directe, però sobretot per tornar a recuperar les senyes d'identitat d'aquest equip, que és, si tens una ocasió, l'aprofites i deixes la porteria a zero. Aquestes senyes d'identitat es van recuperar i fixa't que ha servit fins i tot també perquè l'equip es col·loqui tercer a la classificació, a 8 punts del primer, que és la Cultural Leonesa, però només un del segon classificat. Per tant, una victòria d'aquelles de cop de puny damunt de la taula. Per si algú tenia dubtes, irregularitats... Tot això, de moment, queda esvaït en jornada 22 de Lliga. Encara en queden 16 per acabar el campionat, però està en el bon camí per, com a mínim, jugar la promoció d'ascens al Nàstic.
Ah, per jugar la promoció d'ascens i gol d'Antonyín, com has dit tu, que també va estar a punt de fer el segon i tornaven al 4-4-2, al sistema 4-4-2.
Sí. És el que més li agrada a Dani Vidal. Li agrada jugar amb dos puntes, dos referents ofensius. Ho va tornar a fer amb Antonyín i Pablo Fernández, que a més van celebrar el gol d'una manera especial. És una d'aquelles imatges que ens va agradar del partit del Nàstic, de la celebració, de com celebren els dos davanters el gol d'un d'ells, el gol d'Antonyín. 4-4-2, sistema clàssic habitual de l'entrenador. Li agrada molt, tot i que hem de dir que la segona part, allò per mantenir el resultat, va fer un molt bon treball defensiu l'equip i va haver-hi un moment que tenia una defensa de 5 amb 3 centrals i 2 carrilers llargs, va jugar en defensa de 5 per mantenir un resultat que era or. De fet, el Celta Fortuna, que és un dels millors equips ofensivament de la categoria, no va crear perill sobre la porteria de Baro. Per tant, és digne d'elogi el partit que va fer el Nàstic. Sense grans floritures, sense ser un partit extraordinari, brillantíssim, de gran futbol, va ser un partit molt seriós, de concentració, molt bon treball defensiu i amb el gol d'Antonyín.
Contra qui juga la setmana vinent? Aquesta setmana el Nàstic.
Mira, contra un altre filial. Diumenge a les 12, el Camp d'Osasuna Promeses. Un altre filial de primera divisió, amb un entrenador que coneix molt bé el Nàstic, que és Santi Castillejo, és entrenador també del Reus Deportiu, recordem-ho. Doncs Osasuna Promeses Nàstic, diumenge vinent a les 12 del migdia.
Has parlat del Reus Futbol Club Redis, que està intractable a casa, i li he dit abans a l'Aleix, al nostre company, que tornava a sonar al vestuari, la Marina està morena, Espantina es fa una trena.
Molt bé, és una gran notícia. Quan passa això als vestidors, és que hi ha pinya, hi ha sintonia, hi ha bon rotllo, les coses van bé, l'equip guanya, és el millor que pot passar en un vestidor d'un equip esportiu, més enllà si és de futbol o no. És un rodillo, que diria aquell, un rodillo absolut al Reus Deportiu. Li va tornar a costar guanyar el partit contra el Mollerussa, perquè aquesta és la veritat, li va costar perquè fins la segona part no van poder arribar els gols, però quan va fer el primer, automàticament va fer el segon. Tot allò difícil que li posava el Mollerussa es va acabar amb un gol en pròpia porta, per cert, de Franc, d'un jugador del Mollerussa, però vaja, es veia venir, perquè és que el Reus hi anava, hi anava, hi anava, insistia, i al final es va confirmar. Primer Franc, en pròpia porta, va fer, després d'una centrada bona des de la banda esquerra, va fer un autogol en pròpia porta, i després Pol Benito va fer el 2-0, després d'una jugada sensacional de Ricardo Vaz, una gran jugada dins l'àrea, té una qualitat extraordinària i es manté aquest Redis, que és un autèntic rodillo, que diria aquell, 45 punts a la classificació, manté els 5 d'avantatge al segon, els 15 d'avantatge al primer equip que no jugaria la promoció d'ascens, vaja, està en un moment extraordinari, dolç, jo crec que ha d'anar sumant, mantenint la confiança aquesta, el bon rollisme, i és que ja t'ho he dit en les últimes setmanes, que jugarà la promoció d'ascens crec que ja és una obvietat, tot i que encara falten moltes jornades de Lliga, crec que és una obvietat, hauria de ser un daltabaix històric que no passarà, i vaja, que Reus ho té tot a la mà per poder aconseguir l'ascens de categoria. Veurem diumenge, camp difícil, si bufa el vent sobretot, per a la de Reus, diumenge 4:45 de la tarda.
Home, però els perseguidors que havien guanyat, el Reus torna a demostrar senyals de fermesa i d'un equip consolidat i fort.
Sí, perquè el Girona havia guanyat, perquè el Tona havia guanyat, és allò que li poses pressió al teu rival, però vaja, qui ha dit pressió pel Reus Redis? L'equip de Marc Carrasco té molt controlat, jo tinc la sensació que el Marc té les coses molt clares de com ha d'estar l'equip, de com s'ha de mostrar l'equip, sense confiances, és igual al rival que tinguis davant, per allò de les confiances, oh, mira, aquest si és de la zona baixa serà més fàcil. No, crec que el Marc té els missatges clars internament, els seus jugadors, però també de cara a l'exterior, de cara als aficionats del Reus Redis, i això es demostra amb l'alegria, evidentment, després dels dos gols. Veia el partit ahir i la veritat és que, insisteixo, potser va costar, i la sensació, quan veus que marca dos gols a partir del segon tram de la segona part, és, ha sigut molt difícil. És la sensació de control, i a mi aquesta sensació m'agrada molt.
Abans parlaves de rodillo, doncs com un rodillo, el Melilla va passar pel damunt del Sant Pere i Sant Pau en vòlei.
Sí, s'entén, perquè també el Melilla és un dels bons equips d'aquesta categoria. Sí. Mira, el camí del Sant Pere Sant Pau per aconseguir la permanència crec que està bastant marcat. L'equip està en permanència, jornada 17, l'equip està en permanència, i ara mateix el Sant Pere Sant Pau en aquesta lliga li queden 5 partits. Molta atenció al pròxim. Dissabte 6 de la tarda, visita la pista del Palma. Cué de la categoria, 0 victòries en tota la temporada. Si guanya aquest partit, tindrà mitja permanència a la butxaca. Però ha de guanyar. No ha de confiar-se, no ha de dir, va, això està fet perquè el rival no ha guanyat res. Si no es confia i guanya el Sant Pere Sant Pau, crec que tindrà mitja permanència a la butxaca. I dels 5 que li queden, perquè juga amb el Palma, amb el València, amb el Teruel, amb el Sant Roque i amb el Sòria, l'equip de voleibol de Sòria, si guanya 2 d'aquests 5, jo crec que la permanència la té a la butxaca. Per tant, està on ha d'estar, sabent que ha de patir per aconseguir la permanència, sabent que ha de perdre partits, com el Mirilla, 0-3, però si guanya Palma i sobretot guanya el Sant Roque a la penúltima jornada de Lliga, ja ho tindrà fet, perquè els altres duels són difícils. València, tercer, Teruel, cinquè, Sòria, segon, són partits difícils. La clau, Palma dissabte, molt clau, Sant Roque a la penúltima jornada de Lliga. Si guanya aquests dos partits, permanència assegurada del vòlei Sant Pere Sant Pau.
Així ho esperem i així ho desitgem explicar aquí.
Ho dic molt clar, però és la sensació mirant la feina que ha fet remuntant una situació molt complicada al Sant Pere Sant Pau a l'inici de Lliga. Ara ho dic de memòria, però crec que es va posar amb 0 victòries i 8 derrotes i ha sabut remuntar aquesta situació. Per tant, amb aquestes dues victòries més jo crec que ho té a la butxaca.
El que continua en un forat ben profund i ben gros és el CBT de bàsquet.
Sí, bueno, jo crec que ja ho té dat i beneït. Sé que falten moltes jornades, sé que no és impossible la permanència, per mi és molt improbable, nova derrota a la pista de l'Horta Godella, 91-74, no perds de 2, 3, 4, 5 punts, perds clarament, de 17 punts, una victòria, 15 derrotes en 16 jornades, molt hauria de canviar, perquè no canviarà el panorama, i per tant jo crec que el Club Bàsquet Tarragona s'allunya fins i tot del play-out, del play-off per evitar el descens. Jo crec que ho té dat i beneït. Em sap greu dir-ho, però jo crec que el Club Bàsquet Tarragona, per segona temporada consecutiva, esportivament, perdrà la categoria. Després ja veurem què és el que passa als despatxos. La bona notícia en aquesta segona federació del basquetbol és la victòria del Salou, fora de casa, a la pista Llíria, 88-94, de 6 punts. El Salou està en 8-8, 8 victòries, 8 derrotes, mitja taula, tranquil, somiant en poder tornar a jugar aquest play-off pel títol, sense aspirar res més, poder jugar el play-off pel títol. Bé, el Salou, el Club Bàsquet Tarragona, com tu dius, no aixeca cap.
No aixeca cap. I no. Mira, en plana poliesportiva tinc dos apunts aquí. Adam Raga, el pilot d'Ulldecona, que s'acomiada després d'una carrera de matrícula d'honor al sí. Palau Sant Jordi fent un podi, fent un segon lloc contra un tot poderós Toni Bou.
Correcte. Sí, deixa'm apuntar que el Valls de Bàsquet a Tercera Federació va guanyar. I és una victòria també important contra l'Andratx, 74-59, perquè l'Andratx era el cué de la categoria i si guanya el cué s'encenen totes les alarmes. Per tant, no va guanyar el cué, va guanyar el Valls, 74-59, 6 victòries, 9 derrotes. I això que des de la d'Andraga s'acomiada un mite que ha tingut una mala sort, que es diu Toni Bou. Si no existís Toni Bou, Adam Raga hauria guanyat molts més títols mundials. Però com existeix sí. un tio que es diu Toni Bou, li ha pres totes les oportunitats durant les últimes temporades de poder guanyar títols mundials. Ho va fer molt bé, quedant segon en el trial a Barcelona, el trial indoor de Barcelona, segon classificat, és la millor manera de retirar-se. És com guanyar el trial indoor de Barcelona, però com hi ha un tio que es diu Toni Bou, no el pots guanyar, doncs quedes segon i t'acomiades de la millor manera d'una trajectòria extraordinària amb diferents títols mundials i estan a l'elit del trial durant els últims 20 anys.
El pilot de Xerco, que s'acomiada, i s'acomiada també Godoy, que no vindrà al Nàstic perquè ha fitxat pel Barça Atlètic, i ara el Nàstic li ha fet ullets a Roberto Torres d'Andorra, no?
Sí, 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 és veritat. Alan Godoy era el tema de conversa cap Nàstic entre els aficionats la setmana passada, que ve, que no ve, que ve, que no ve, que no ve, sí que ve, que vol venir el jugador, que el Nàstic ha fet una oferta, que ara volen els diners, que ara el jugador s'ho pensa. Ha fitxat pel Barça Atlètic, que va pagar 250.000 euros per ell, i jugarà al filial. O sigui, va debutar, de fet, dissabte, sense entrenar. Dissabte va debutar amb el Barça Atlètic, va perdre el Barça Atlètic 3-0 al camp de la Real Societat B, però ha pagat pasta al Barça l'Eldense, que és on estava Alan Godoy. Avui es tanca el mercat, veurem si el Nàstic fitxa el que deies tu, a Roberto Torres. Ho llegíem al diari de Tarragona, aquest exjugador d'Osasuna, que farà 36 anys el mes vinent. És una de les opcions que té perquè ha marxat Àlex López, un migcampista, un pivot. Òscar Santos està lesionat i sembla que aquesta seria l'opció que voldria el Nàstic. Veurem. D'aquí una estona es tanca el mercat de fitxatges. La setmana vinent et podré fer l'anàlisi de si ha fitxat algú, si no, si venen, si no venen. I si ve Roberto Torres, un mite a 2-1. Perquè en el seu dia va ser un mite a 2-1, que ara està jugant, com deies, a l'Interescaldes d'Andorra, que entrena Felip Ortiz.
Doncs mira, parlarem la setmana vinent de fitxatges, si n'hi ha allò il mercato d'última hora, amb el nostre home dels esports, amb el Carles Cortés. Carles, disfruta de la setmana i tornem a parlar dilluns. Una abraçada, amic.
Una abraçada ben gran, Toni. Gràcies.
Carrer Major, totes les veus del territori.
Of the world as we know it, it's the end of the world as we know it, it's the end of the world as we know it, and I feel fine. El fi del mundo! Ai! El 27 de desembre passat, el telescopi Atlas, Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, vindria a ser l'última alerta, l'últim sistema d'alerta dels impactes d'asteroides a l'atmosfera terrestre, a Xile, va detectar un asteroide d'entre 40 i 100 metres de longitud, equivalent a la grandària d'un edifici de 30 pisos. Un gratacels. L'asteroide va cridar l'atenció dels astrònoms 4 dies després, que va aparèixer en la llista de risc automàtic del Sentry de la NASA, que inclou a tots els asteroides propers a la Terra, coneguts que tenen la possibilitat, la probabilitat d'impactar el nostre planeta en el futur. Bravo, bravo! Sí, sí. Ai. nos vamos a morir. Segons les primeres estimacions, la roca, que li hem posat el nom de 2024 IR4, té, alerta, un 1,3% de probabilitats, una entre 83, de xocar contra nosaltres el 22 de desembre del 2032. A veure, són poques probabilitats, una entre 83, 1,3% de probabilitats, però existeixen. I, a més, són suficients per seguir amb atenció aquest 2024 IR4. En aquests moments, l'asteroide viatja a uns 47 milions de quilòmetres de distància. Dius, 47 milions! Està lluny! I la seva òrbita al voltant del Sol li porta a allunyar-se de nosaltres pràcticament en línia recta. Però, en el pròxim mig segle, pot passar fregant-nos en 7 ocasions. A veure, això de fregant-nos ho dic exagerat, allò està a 47 milions de quilòmetres de distància, però la propera vegada que passi per aquí serà al final del 2028 i volarà no a 47, sinó a 8 milions de quilòmetres de la Terra. És la primera vegada que passa, però la que té més probabilitats de xocar contra la Terra és la 7a vegada que passi per aquí, perquè està, com hem dit, el 22 de desembre de 2032. Tu imagina't que et toqui la loteria el 22 de desembre i que vingui l'asteroide aquest, el 2024 IR4, i pum, patapum! Al llarg de la història de la humanitat, amics i amigues, ha estat testimoni de fenòmens astronòmics que, en certs casos, han suscitat terror sobre la possibilitat d'impactes d'asteroides o d'estels. La preocupació creix quan es detecten objectes de gran grandària que s'acosten al nostre planeta, generant incertesa, en algun moment, sobre si podrien xocar. La recent notícia sobre aquest asteroide descobert per la NASA ha reavivat aquesta preocupació, ja que aquest objecte presenta una possibilitat d'impacte contra la Terra que, encara que és baixa, existeix. Ai, al final del món... Aquest asteroide ha estat classificat en l'escala de Torino, que és una eina que s'utilitza per avaluar els riscos d'impacte d'asteroides. Doncs aquesta escala té un valor del 0 al 10 i al 2024 IR4 li han posat un 3. Què dius tu? Ai, t'has d'esforçar una mica més, Encara que la probabilitat d'impacte, com hem dit, de l'1% és baixa, els experts estan posant els ulls i molta atenció en aquest asteroide, ja que les prediccions inicials poden canviar a mesura que s'obtinguin més dades sobre la seva òrbita, i que l'òrbita també pot canviar, amics i amigues, de 28 milions de quilòmetres a 8 milions de quilòmetres en una altra volta. Ara els experts s'estan centrant en realitzar un seguiment detallat de la seva òrbita i de les seves alteracions. El principal motiu de preocupació d'aquest nivell 3, que és que indica que existeix una probabilitat real d'impacte. No és un 0, és un 3, i si s'esforça una mica, potser arriba a un 5. Aquest nivell és un avís per als astrònoms i les agències espacials que han de continuar monitorant la seva trajectòria i recopilant informació addicional. El Centre d'Estudis d'Objectes Propers a la Terra de la NASA, a Califòrnia, és l'encarregat de monitorar asteroides i estels. A través d'avançats programes informàtics, els científics estan rastrejant els moviments d'objectes propers a la Terra. Però anem a posar-nos en el pitjor dels casos. Què passaria si el 2024 IR4 impactés contra la Terra? Com hem dit, és un edifici de 30 plantes. Les conseqüències no serien tan greus com una catàstrofe global, però sí que podrien causar danys significatius. Un impacte d'un objecte d'aquesta grandària podria ser comparable a l'esdeveniment de Tunguska! Se n'en recorden que vam parlar aquí al carrer Major de Tunguska, els tonis? L'incident de Tunguska del 1908, on un objecte de grandària similar va impactar i va causar la devastació d'una gran extensió de bosc a la Sibèria, fent caure a milions d'arbres. Alerta! M'has espantat aquí, Raül. Gràcies. L'impacte d'aquest asteroide no s'espera que causi una extinció global si arribés a passar en una zona poblada. Encara que és aviat per determinar exactament en quina part de la Terra pot provocar-se aquest impacte, el 22 de desembre del 2032, els científics, que són molt llestos i han posat els ordinadors en marxa i tot això, creuen que podria ser en un punt d'un corredor que va del nord de Sud-amèrica, l'oceà Atlàntic, l'Àfrica Equatorial, el sud de la Xina i de la Índia. Noves observacions podrien canviar totalment aquestes estimacions. L'asteroide, com hem dit, no és prou gran per desencadenar una catàstrofe global i que facin una peli en un futur, però sí que té la capacitat de devastar per complet a una gran ciutat. La seva explosió alliberaria una energia equivalent a 8 megatones, més de 500 vegades la bomba d'Hiroshima. Una altra explosió. Vinga, Raül, regala'ns una explosió. L'asteroide que va explotar sobre Chelyabinsk, a Rússia, al febrer del 2013, tenia 20 metres de diàmetre, va causar més de 1.000 ferits i nombrosos danys en infraestructures, però no va xocar, va sobrevolar una zona habitada i, com hem dit, 1.000 ferits, nombroses infraestructures danyades i un munt de vidres trencats. La història dels asteroides perillosos mostra que moltes vegades les prediccions inicials no es compleixen. Per exemple, un asteroide que es deia 99942 Apophis, que en el 2004 va arribar amb una escala de nivell 4 en l'escala de Torino i amb una possibilitat de gairebé un 2% d'impacte a la Terra, doncs, després de moltes observacions i càlculs, s'elimina aquest 99942 Apophis perquè ha canviat d'òrbita. En resum, amics i amigues, el 2024 IR4, que li direm IR, és un recordatori de la importància de posar els ulls a l'espai i la necessitat d'estar preparats per a qualsevol eventualitat. Menys mal que sempre tindrem a Bruce Willis per enviar-lo allà dalt, a l'espai, amb una piconadora i toc, 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 ficar una bomba i bum! I si no, mira, agafem un coet d'aquests de l'Elon Musk, fiquem a Elon Musk i a Donald Trump a dins, els enviem directes cap al IR4 i a veure que ho solucionin ells, que són els salvadors del món. Els Sonis, avui us hem parlat d'aquest asteroide. 2024 IR4, que tenen calculat que podria xocar la Terra el 22 de desembre del 2032. Que diguen allò de 4 milions d'euros! Explosió. Oh, m'encanta, m'encanta. Puja-la, puja-la, Raül, puja-la, puja-la. Quiero mi terra i tal, i sempre que sé, oh! Els Febrero, mare de Déu, els he vist com a 5 vegades en directe al Cambri Rock, a Reus, a Tarragona. És la banda sonora que ha escollit avui el David Fernández, Febrero, aquests autos de choque del seu disc El Abismo. Brutal, brutal, brutal. Llàstima, com va dir el David Fernández, que ens va fer molt de mal la seva separació dels Febrero, perquè, com hem dit, era una banda que apostava i que apuntava molt i molt alt. Febrero, l'elecció d'avui del banda sonora del Camp de Tarragona. Para los dos, para Iris y para mí, para los dos, anem amb el auto de choque de la Iris. Jo crec que la Iris és de autos de choque, que li agrada pujar els autos de choque. És així, Iris. Com estàs?
Sí, a mi m'encanta. Molt bona tarda, Toni. Molt bé, molt bé. Ja recuperada.
Me n'alegro, me n'alegro. I ens alegrem tots que torni la nostra estimada Iris Rodríguez a los autos de choque, que és la seva agenda. Ha anat bé el cap de setmana?
Bueno, no com els altres... Sí, però bueno, bé.
Bé,
molt bé. He tingut un cap de setmana molt llarg, malalta, però molt llarg.
Vinga, va, que el proper ja recuperes tota l'energia. Sí. Per on comencem avui, Iris?
Doncs comencem per Falset, perquè avui se celebra una nova edició de la Festa de Sant Blai, que és el protector de les afeccions de la gola i la veu, que ara mateix tothom està malalt, així que...
No, sí.
On no hi faltaran la tradicional benedicció i la cercavila del cop, que serà a les 7 de la tarda amb la banda Vila de Falset, i tot seguit també tindrem capelleta de Sant Blai, sardanes i la rifa del cop.
I aquí a menjar blaiets, sempre. Anem cap a Cés, alça!
Doncs allí també se celebra avui, bueno, avui és l'últim dia de la festa major d'hivern en honor a Sant Blai. Allí tindrem a les 6 de la tarda, es podrà gaudir d'un bingo, i a 7:15, per finalitzar ja aquesta festa major, hi haurà sessió de cinema a la Societat.
Mira, no cal marxar tan lluny per gaudir de... Que passés, bueno, ja estarà la Maribel, segurament. Anem a Botarell, no?
I a Botarell també se celebra la festa major d'hivern, però en aquest cas en honor a la Candelera. I ho fa amb un programa d'actes per a petits i grans i que es podrà gaudir fins demà, dia 4 de febrer.
Ja s'acaben les festes majors d'hivern, a Salou, s'acaba també la de Sant Blai en diverses poblacions i la de la Candelera, que si la Candelera riu, l'hivern és viu, i ja ho saps, que encara ens queden unes quantes setmanetes d'hivern. Però les explicarem des d'aquí, des de l'agenda amb l'Iris Rodríguez. Iris, una abraçada, gràcies i fins demà.
Que vagi molt bé, Toni, fins demà.
I a tots vostès, amics i amigues, acomiadar-nos de la part d'entreteniment del carrer Major, ara es deixem amb la part d'informatius que condueixen els nostres companys, l'Aleix Pérez i l'Adrià Duc. Servidor, Toni Mateos, s'acomiada. Fins demà. Mira, ara vaig escoltar els Febrero. Que vagi bé. Adeu!
L'actualitat del Camp de Tarragona a Carrer Major.
Estem a falta de 4 minuts per arribar al punt de 6:15 de la tarda, moment en què nosaltres comencem aquest informatiu de Carrer Major que fem possible a les 6 emissores cada dia. Us parlem des dels estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona, l'Adrià Duc, i jo mateix, l'Aleix Pérez, des de la nova ràdio de Reus. Comencem a Cambrils, on el regidor de Cultura, Jordi Barberà, ha demanat a la Diputació de Tarragona que prioritzi la reactivació de les obres del Teatre Auditori del municipi abans de començar a construir-ne un de nou a Reus. Aquesta reacció ha arribat dies després que la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, mostrés la voluntat de fer un nou auditori a la capital del Baix Camp amb un pressupost d'entre 4 i 5 milions d'euros. Molt bona tarda, Adrià.
Bona tarda, Aleix. Barberà ha recordat que Cambrils és la tercera població del Camp de Tarragona i ha aprofitat per reclamar a l'ens supramunicipal que es comprometi en augmentar les aportacions a les entitats culturals de la població, com ara el Museu d'Història de Cambrils, l'Escola Municipal de Música i el Festival Internacional de Música. Recentment, l'Ajuntament ha iniciat els tràmits per encarregar un replantejament del projecte del Teatre Auditori per desencallar les obres amb una subvenció de 125.000 euros de la Diputació. L'objectiu és dividir-lo en tres fases per poder afrontar la inversió de 8 milions d'euros. La primera fase, que tindrà un cost d'entre 1,5 i 2,5 milions d'euros, inclourà l'habilitació de la sala principal, que de moment tindrà una capacitat per 342 espectadors i els serveis necessaris per posar-la en marxa. Dos camerinos, dues sales de maquillatge, la guingueta per a la venda d'entrades i els lavabos.
també no marxem de temàtica cultural i també inversions, on el Departament de Cultura de la Generalitat obre la licitació de la museografia del futur Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, ubicat a la plaça del Rei. Les empreses interessades poden presentar les seves ofertes fins al 28 de febrer.
Un cop s'hagi formalitzat el contracte, es calcula que les obres tindran una durada de 16 mesos i que, per tant, estaran enllestides a finals de 2026. El pressupost inicial és de 3,6 milions d'euros finançats pel Ministeri de Cultura. El nou projecte expositiu planteja un recorregut pels 10 segles d'història de Tarragona a través d'una superfície de 2.500 metres quadrats i un miler de peces de la col·lecció del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, algunes d'elles mai abans exposades al públic. A banda, l'empresa adjudicatària també haurà d'assumir la producció dels audiovisuals i interactius que actuaran com a elements de suport per al visitant per tal de fer més accessible i entenedora la visita.
Passem ara a l'àmbit judicial, on el jutjat d'instrucció número 4 de Reus absol les 9 persones vinculades al sindicat de l'habitatge de Reus, acusades d'ocupar una antiga seu del BBVA a Reus al febrer del 2022.
El jutge no ha pogut provar que els encausats entressin dins del local, ja que els agents dels Mossos d'Esquadra van fer les identificacions a tots ells a l'exterior de l'antiga sucursal bancària, segons la sentència a la qual ha tingut accés ACN. La defensa del BBVA acusava els investigats d'un delicte lleu d'usurpació amb una multa de 6 euros diaris durant 6 mesos. El local pertanyia a un particular que va presentar denúncia per recuperar l'immoble que l'entitat havia tingut llogat mentre que Fiscalia demanava l'absolució. El magistrat tampoc ha pogut provar que els implicats accedissin al local amb voluntat de quedar-s'hi ni que l'espai fos propietat del BBVA, com afirmava el banc.
Seguim en àmbit judicial, però en aquest cas a Tarragona, on el jutjat d'instrucció número 2 ha arxivat la querella presentada per l'exgerent de Tarragona Ràdio, Josep Maria Bonet, contra la regidora d'Esquerra Republicana, Paula Vares, i la secretària de l'empresa, per falsedat documental.
Bonet va denunciar-les per l'ús no consentit de la seva signatura digital després de ser cessat del càrrec. El magistrat ha acreditat que, efectivament, la signatura digital es va utilitzar per fer 3 liquidacions d'IRPF amb l'agència tributària, però ha afirmat que no hi ha delicte perquè no hi havia voluntat d'alterar la documentació i que no hi havia risc de generar danys. Aquest cas forma part de les denúncies creuades que tenen Vares i Bonet per la gestió de Tarragona Ràdio. La regidora republicana, quan era presidenta de l'MMCT, va dur a Fiscalia pagaments que considera irregulars i aliens a l'objecte social de la ràdio per valor de 800.000 euros entre el 2009 i el 2019, i va acusar Bonet, en tant que gerent, de ser-ne el responsable. La investigació continua, per tant, oberta.
Veurem com evoluciona tot aquest cas. Passem ara a política, on el Partit Popular ha proposat al govern de la Generalitat posar en marxa la construcció d'un parc de bombers a Salou.
El diputat per Tarragona, Pere Lluís Huguet, ha presentat una proposta de resolució al Parlament, ja que considera que, segons Huguet, està en risc la seguretat de la població en cas d'emergència. Salou té més de 30.000 habitants i a l'estiu, amb el turisme, supera els 100.000. Quan hi ha una situació d'emergència, el municipi rep l'assistència dels parcs de bombers de Tarragona, Reus i Cambrils.
Impulsen una planta solar fotovoltaica d'una mica més de 5.200 panells a Montbrió del Camp. La instal·lació la promou una empresa navarresa i preveu generar uns 3 megawatts.
El pressupost estimat és de 958.000 euros per a la planta i 175.900 per a la línia d'evacuació. El Departament de Territori ha publicat aquest dilluns l'anunci pel qual sotmet a informació pública l'autorització administrativa prèvia, l'autorització administrativa de construcció, l'autorització del projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable i l'avaluació d'impacte.
Comencem ara la trama local que encapçala la revolta pagesa que tornarà a mobilitzar-se el 10 de febrer.
Les protestes arriben un any després de les històriques mobilitzacions que van bloquejar carreteres arreu del país. És una crònica de Gemma Bufías des de Ràdio Montblanc.
Les diverses assemblees del Gremi de la Pagesia Catalana han decidit seguir la mobilització i tornar a tallar carreteres d'arreu del país. Sota el lema "Capgirem el país, sembrem el futur", asseguren que un any després d'haver-se mobilitzat, les administracions no han fet suficient per millorar la situació del sector. Eduard Escolà és portaveu del Gremi de la Pagesia Catalana de la Conca de Barberà.
Creiem que gràcies a la pressió que s'ha fet de tot el sector durant aquest any hi han hagut millores. Hi ha doncs, sectors que han sigut beneficiosos pels estralls com ha pogut fer la sequera, però sí que és veritat que tenim moltes altres problemàtiques que veiem que no s'han fet gairebé res, una de les quals, la que més importància li donem perquè ens treu molta feina la que realment ens agrada, que és el tema de la burocràcia. Amb aquest tema veiem que no hem avançat res i portem un any. A part d'això, se'ns afegeixen problemàtiques de tant o més greus que l'any passat, com pot ser el tema del tractat de Mercosur.
A la Conca de Barberà diuen que la intenció és aquesta vegada tallar carreteres al nord de la comarca.
Gràcies, Gemma, per aquesta crònica. Passem ara a Tarragona, on l'associació Todos en Azul ha incorporat aquest mes de febrer un nou servei de benestar familiar i atenció psicològica per famílies amb un fill amb trastorn de l'espectre autista.
El programa preveu col·laboracions amb centres educatius i altres entitats per garantir una atenció coordinada i global. Ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Guillem Camps.
Aquest servei es plasmarà en un programa d'acompanyament integral que oferirà suport tant a nivell familiar com escolar i es prestarà inicialment al centre de suport de Torreforta, al carrer Falset 21. Més endavant es preveu realitzar el servei també a Salou i Valls. Les psicòlogues que l'impartiran, Noelia Martell i Elisabet Savall, expliquen que es vol promoure el benestar emocional, social i a nivell de relacions de les famílies amb un fill amb aquest trastorn. El programa tindrà un enfocament integral que inclou teràpies individuals, familiars, educatives i grupals i preveu col·laboracions amb centres educatius i altres entitats per garantir una atenció coordinada i global. El president de l'entitat, Juan José Caravaca, destaca que era un servei molt sol·licitat per les famílies i considera que és un programa de gran importància.
Formularios que se han realizado durante todas las familias de la asociación. Formularios siempre han pedido el acompañamiento familiar, asesoramiento familiar, ayuda a la familia y creemos que este proyecto es algo que se necesita mucho y algo que es único aquí en toda la provincia y que ayudará a muchas familias.
El servei va adreçat als socis i sòcies de Todos en Azul i es pot sol·licitar mitjançant cita prèvia al telèfon 642 39 88 97.
Gràcies, Guillem, per aquesta crònica. I no marxem del municipi tarragoní, i és que ha nascut la plataforma de veïns que demana revertir la degradació de la part alta.
El moviment considera que cal definir un model equilibrat però que doni prioritat a l'habitabilitat de qui hi resideix. Ens ho explica també des de Radio Ciutat de Tarragona, Guillem Camps.
S'ha creat la plataforma Som Part Alta, un moviment de veïns i veïnes que expressa preocupació per la situació de decadència d'aquest històric barri de Tarragona. La plataforma, que es defineix com un moviment cívic transversal que vol integrar totes les veus que de forma constructiva volen millorar el barri, es presentarà oficialment aquest dimecres a la tarda. En tot cas, ja s'han posat en marxa i han fet públic un manifest que es pot llegir en la seva pàgina web. El moviment considera que cal definir un model equilibrat, però que doni prioritat a l'habitabilitat de qui resideix i tingui en compte la veu dels residents. Adverteixen que el barri presenta una qualitat inferior a la de fa 20 anys i que aquesta deriva decadent pot fer-lo inevitable. El model que defensen hauria d'incorporar, segons reivindiquen, més places d'aparcament, un cablejat més estètic, més neteig i seguretat, més recursos a les persones amb necessitats d'ajuda social, més serveis i botigues de barri i posar límits al turisme.
Passem ara a l'àmbit local, encapçalat per una notícia de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, que aconsegueix dues banderes Sender Blau 2025.
El Sender Litoral del Jonquet i el Sender Mas Boquera Castelló han obtingut novament aquest premi que atorga l'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor. Ens ho explica des de Ràdio l'Hospitalet, Iris Rodríguez.
El Sender Litoral del Jonquet i el Sender Mas Boquera Castelló del municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant han estat premiats amb la bandera Sender Blau 2025. Amb dos senders han aconseguit renovar aquest guardó que otorga l'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor per destacar el compromís de municipis i administracions públiques en la recuperació i posada en valor de senders i camins que promouen l'educació ambiental i el gaudí sostenible de l'entorn. Per obtenir el guardó Sender Blau s'han de complir un conjunt de criteris i indicadors que s'agrupen en quatre categories: característiques de les sendes i traçats, informació, senyalització i infraestructures als senders, conservació i gestió del patrimoni natural i cultura i ús públic dels senders. L'acte de lliurament de les banderes de senders blaus a Espanya tindrà lloc el pròxim 26 de març a Múrcia, al Saló d'Actes de l'Instituto de Turismo de la Región de Murcia.
Gràcies, Iris, per la crònica. Passem ara a l'actualitat esportiva, on el solitari gol d'Antonín Palnàstic va permetre guanyar el Celta Fortuna el passat dissabte. Després dels resultats d'ahir, els de Dani Vidal es col·loquen tercers amb 36 punts, els mateixos que té la Reial Societat B.
Els guipuscoans no van fallar davant el Barça B, però sí que ho han fet la Ponferradina i el Baracaldo. Els castellans no han passat de l'empat davant l'Unionistes de Salamanca, mentre que el Baracaldo ha caigut a casa davant el Real Unión en un derbi basc. Els tarragonins tenen l'oportunitat de seguir sumant la pròxima jornada en un duel teòricament assequible al camp de l'Osasuna B.
Això pel que fa al Nàstic, mentrestant el Reus Futbol Club disposa la directa i suma la vuitena victòria consecutiva a casa.
Els reusencs van vèncer per 2-0 al Mollerussa el passat diumenge. Ens ho explica des de la nova ràdio de Reus, Laura Navarro.
El Reus Futbol Club Redi suma la vuitena victòria consecutiva a casa després de superar el Mollerussa per 2-0 el passat diumenge. L'equip de Marc Carrasco va controlar el partit des de l'inici mostrant solidesa i criteri amb la pilota. Tot i les ocasions de Pedro Martín i Aitor Serrano, el primer gol no va arribar fins a la segona part, quan una centrada de Sergi Casals va arribar amb un gol en pròpia porta de Frank. Amb el marcador a favor, els reusencs van jugar amb més tranquil·litat i van sentenciar el duel amb un cop de cap magistral de Pol Benito. El Mollerussa va buscar que reaccionar a pilota aturada, però el porter Pepo Campanera va evitar qualsevol ensurt amb una gran intervenció. Escoltem a Marc Carrasco, entrenador del Reus Futbol Club Redis.
Ens ha ficat les coses molt difícils i estic molt feliç perquè crec que era un partit important i que als punts estic convençut de que el Reus ha merescut la victòria.
Amb aquest triomf, el Reus Futbol Club Redis manté la porteria a 0 i conserva la distància de 5 punts amb el Girona B. El pròxim repte serà diumenge a 4:45 de la tarda, quan visitarà el camp del Peralada, buscant allargar la seva bona ratxa.
Gràcies, Laura, per aquesta crònica i últim apunt esportiu, i és que l'atleta reusenc Miquel Sánchez va assolir aquest cap de setmana el títol de campió de Catalunya en 800 metres en el 49è Campionat de Catalunya Absoluta Pista Coberta a Sabadell.
El fondista del Club Esportiu Universitari va dominar la cursa fent-se així amb la victòria amb un temps d'una hora 53 minuts 72 segons. Sánchez va marcar el pas des de l'inici mantenint-se al capdavant i accelerant els últims 250 metres per aconseguir el primer lloc. A més de la victòria en els 800 metres, el reusenc va competir també en la prova de 1.500 metres on va finalitzar en setena posició.
Anem amb Cultura, on el procedir Rei Bertrina 2025 se centra en l'obra de Joan Guinjoan.
El cicle tindrà lloc entre el 18 de febrer i el 18 de març. Ens ho explica des de la nova ràdio de Reus, Laura Navarro.
La Fundació Privada Redis presenta una nova edició del Proceni Redis Bertrina, un projecte cultural que segueix creixent i reafirmant-se com una peça clau a Reus. Aquest esdeveniment, que combina trajectòries consolidades amb nous talents, vol apropar al públic l'art i la música a través de converses i audicions en un format de proximitat. El programa inclou el cicle L'Ofici en Viu, Mont Guinjoan, dedicat a l'obra del compositor Joan Guinjoan, i trajectòries on s'explorarà la carrera del director i compositor Xavier Pastrana. Entre el 18 de febrer i el 18 de març, el Teatre Bertrina de Reus acollirà artistes destacats com el violinista Lluís Castan i el pianista Emili Brugalla. Escoltem a Lluís Colomés, president de la Fundació Privada Redis.
Portem 4 edicions del Proceni amb aquesta doble visió, l'Ofici en Viu, dedicat a conèixer l'obra d'artistes i poder conèixer la seva música i la seva obra. I després les trajectòries, on s'aprofundeix en la carrera professional d'actors, actrius i músics.
Amb més de 600 assistents en la darrera edició, l'objectiu no és només créixer en públic, sinó oferir una experiència única i de qualitat. Totes les activitats són gratuïtes i es duran a terme al Teatre Bertrina.
Acabem en un breu apunt de cultura. És que el Cirbatori ha rebut aquest cap de setmana un total de 3.100 visitants en les jornades de Portes Obertes. Amb aquest apunt acabem l'informatiu de Carrer Major d'avui. Tornem demà, com sempre, a les 4. Que vagi bé.